TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 14 de gener, un dia en què vos expliquen que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona de 27 anys al febrer de l'any passat a Palma. Amb ella s'eleven a 47 les dones assassinades en mans de la seva parella, exparella, l'any passat, dues d'elles a Mallorca. Una notícia quan fa dos dies que la Policia Nacional va detenir el presumpte assassí. Els fets varen passar fa un any. En un principi es va considerar que la víctima havia mort d'una sobredosi, però l'autòpsia ha confirmat que presentava lesions compatibles amb l'asfíxia. I tot això en una jornada en què també es notícia la investigació que ha obert la Fiscalia de l'Audiència Nacional sobre els presumptos abusos sexuals de Julio Iglesias a dues treballadores seves, segons han explicat les dones. Haurien patit violència sexual, psicològica, física i econòmica per part de l'artista. Tot d'una ho ampliem en una jornada, en un dia en què també hi ha més qüestions destacades. I avui hi ha una cita clau a Madrid amb el finançament autonòmic. A les 10:30 comença el Consell de Política Fiscal i Financera.
El Ministeri d'Hisenda ha de presentar a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament. Les Balears arriben a la reunió amb desconfiança. En parlava ahir la presidenta del govern, Marga Proens.
Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques. I jo això no ho consentiré.
A les 8:30 en parlarem amb el vicepresident del govern, Antoni Costa, que assisteix en aquesta trobada. Avui també que vos avançant que Menorca estarà connectada amb tres vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre.
El Ministeri de Transports ha ampliat a tres connexions l'obligació del servei públic per unir l'illa amb la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i dia 31 de març.
I es duplica el nombre d'episodis per contaminació fecal a la mà de les Balears.
Segons la Fundació Marilles, les 46 incidències registrades el 2020 s'han ampliat en 92 l'any passat. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua a les illes.
I a Palma aquesta matinada ha rebentat una artèria d'aigua potable que ha afectat el carrer de Manacor.
La via continua tancada al trànsit en sentit Palma. També s'ha interromput el servei d'aigua a la zona. Els fets han passat a les 4 de la matinada.
Per saber quina és la situació relativa al trànsit en aquest punt, connectam en directe amb la Direcció General de Trànsit, amb la DGT, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions les habituals a les entrades a Palma des de l'autopista d'Inca. També des de la carretera de Manacor hi trobem alguna més de retenció degut a aquesta rotura de la tuberia que bé han dit. Per el moment continua teada l'accés des de Can Blau fins a cap a, en sentit cap a la ciutat. No és veritat que no hi ha molta més retenció de l'habitual. També trobem petites retencions a la via de cintura en sentit aeroport, a l'altura de les escoles, i també a l'altura de sortir de cap a Esquerra d'Aragó en sentit Dratxes. Tot per molt. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. I a Manacor ja bull amb les festes de Sant Antoni. A nit hi ha hagut el primer ball dels dimonis. És un dels moments claus que indiquen l'inici d'aquestes celebracions al municipi, una festa, la de Sant Antoni, que també arriba amb novetats pel que fa a les beneïdes.
La variant, com són oques i endiots, no hi podran participar per culpa de la grip aviària, llevat que vagin a les beneïdes dins una gàbia. Les restriccions sanitàries també afecten les ovelles, que hauran d'estar vacunades de llengua blava per poder-hi assistir.
I en els esports, Antonio Raillo ha renovat amb el Mallorca fins al 2027. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia al Mallorca i el seu capità han arribat. Bon dia al Mallorca i el seu capità han arribat a un acord per ampliar el seu contracte una temporada més, és a dir, fins al 30 de juny de l'any que ve. Antonio Raillo, que va arribar l'any 2016, complirà 11 temporades com a mallorquinista, en les quals ha disputat més de 300 partits. Això, mentre l'equip prepara el partit de dissabte a Son Moix contra l'Atlètic Club de Bilbao, que ahir es va classificar pels quarts de final de la Copa del Rei, guanyant per 3-4 a la Cultural Leonesa en patiment. Ho va fer, l'eliminatòria es va decidir a la pròrroga.
I pel que fa al temps, avui ens espera una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, encetam una jornada que ens vendrà marcada de nou per la calma. En el cel, el sol serà el que marqui aquesta jornada, acompanyat, això sí, de qualque pinzellada de núvol prims. D'altra banda, la temperatura també experimentarà pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui tornin a girar aproximadament entre els 16 i els 20 graus, de forma més puntual, això sí. I d'altra banda, el vent bufarà fluix en conjunt. A primeres hores del dia ho farà de mitjorn i de llebeig, a partir del capvespre ho farà de ponent. I a la costa més exposada sí que podran tenir qualque rodal de maror, però més enllà d'això, també tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les a raó. Ara mateix tenim a les Pitiuses 8 graus a Santa Gertrudis i 11 a Sant Francesc, a Mallorca 6 graus a Sa Pobla, 9 a Ses Salines i 10 a Santa Eugènia, i a Menorca 8 graus a Ferreries i 12 a Sa Mesquida.
I són ara les 8 i 5 minuts amb Joan Jiménez al control tècnic i en Cristina Bausà, Caterina Bain, Toni Escanelles i Teresa Tous. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'home detingut com a presumpte assassí de la seva parella el mes de febrer del 2025 a Palma ha passat la segona nit en dependències policials. Això quan el Ministeri d'Igualtat ha confirmat que es tracta d'un crim masclista i dos dies més tard que la Policia Nacional el detingués. Amb aquesta, la xifra de dones mortes a mans de la seva parella exparella l'any passat ascendeix a 47, dues d'elles a Mallorca.
Els agents del cos policial el varen detenir dilluns després d'11 mesos d'investigació i ara roman a les dependències de la prefectura. En un principi es va considerar que la dona de 27 anys havia mort a causa d'una sobredosi. L'autòpsia que es va realitzar després, però, indica que la víctima presentava lesions compatibles amb l'asfíxia i, per tant, s'hi havia vist implicada una tercera persona. Després de gairebé un any i d'una intensa investigació per part del grup d'homicidis de la Policia Nacional, els agents van aconseguir trobar el sospitós, un home de 40 anys. Tant l'home com la víctima figuraven en el sistema Biogen, però amb persones alienes a aquest cas.
La comunitat política ja ha condemnat els fets.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat impunitat zero contra l'agressor. Ho ha fet amb un missatge a la xarxa social X, també la directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom.
Vull expressar la meva rotunda condemna davant aquest nou cas d'assassinat de violència de gènere, ocorregut en el mes de febrer de l'any passat. Des del govern posam a disposició de la família, amistats, servei 24 hores a través del telèfon 900-17-89-89. Fets com aquests no hi tenen cabuda dins la nostra societat.
També recordem que el 016 atén a les víctimes de violència de gènere, és un número gratuït i no deixa rastre si s'esborra de registre de telefonades. En cas d'emergència, s'ha de telefonar a l'1-2.
Aquesta confirmació coincideix amb un inici d'any marcat per la violència de gènere. Durant les primeres setmanes d'aquest 2026, quatre dones han estat assassinades. La darrera, una dona de 78 anys que va morir ahir a Badajoz després de 5 dies hospitalitzada a causa de les lesions. La seva parella, ingressada a presó provisional, la ministra portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, reconeix que és un inici d'any molt dur i insta la societat a prendre consciència d'aquest problema social.
No vamos a normalizar este horror y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violència dolorosa e indignante.
I a Eivissa, un home ha estat condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta mentre li feia un tatuatge al seu establiment d'Animanau.
Els fets van ocórrer el juny de 2022 en un establiment de Cara de Bou. L'home va aprofitar que estava fent-li un tatuatge a una clienta per introduir-li sense consentiment els dits a la vagina durant uns 25 minuts. Ella va quedar paralitzada i no va saber reaccionar. Durant el procés, ella ha negat l'agressió sexual, però la sala la considera provada per la veracitat del testimoni de la víctima, a banda d'altres indicis incriminatoris, com denúncies per fets similars o la condemna fa 2 anys per fer tocaments a una menor també mentre la tatuava, un acte que en aquest cas sí que va reconèixer. L'home no podrà comunicar-se ni apropar-se a la víctima durant 7 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros per danys morals. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. A més, fa uns mesos, l'exdona del tatuador intentava reobrir la denúncia per presumptes abusos al fill que tenen en comú, quan llavors era menor d'edat.
I també hi ha novetats en el cas de les denúncies per abusos per part de Julio Iglesias a dues extreballadores i que ha destapat aquest dimarts una investigació del diario.es. En les darreres hores hem sabut que les dones haurien patit violència sexual, psicològica, física i econòmica per part de l'artista. A més, diuen que les obligava a fer-se revisions ginecològiques i a fer-se proves per detectar malalties de transmissió sexual com el VIH.
Així mateix, les denunciants relaten agressions sexuals amb penetració sense consentiment, bufetades, vexacions i humiliacions. També expliquen que els revisava els mòbils de manera regular, prohibia sortir de la casa on treballaven i els exigia jornades laborals de fins a 16 hores sense contracte ni dies de descans. Una informació que ha sortit a la llum el mateix dia en què la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha iniciat els tràmits per investigar Julio Iglesias per la via penal arran de la denúncia interposada el 5 de gener per dues antigues treballadores del servei domèstic. Les actuacions tenen caràcter reservat per garantir la protecció prioritària de les presumptes víctimes i per la gravetat dels fets denunciats.
Segons la investigació, els testimonis afirmen haver treballat pel cantant l'any 2021 a les seves residències de la República Dominicana i les Bahamas. Avui a hora baixa, Women's Link i Amnistia Internacional abordaran en una roda de premsa la denúncia per agressions sexuals contra el cantant. El govern acudeix avui amb certa desconfiança al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid. El Ministeri d'Hisenda presentarà a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament. La cita és a les 10:30 al Ministeri d'Hisenda i allà hi haurà la nostra companya Maria Eugènia Quecles. Maria Eugènia, bon dia. Quins detalls sabem abans de la reunió que afecten directament les Balears?
Bon dia. I de realment el que se sap concret de les Balears és una xifra. Amb els càlculs fets en base a la proposta ministerial, les arques autonòmiques rebrien 412 milions més d'euros que amb el sistema actual. Ara bé, si realment en el 2027 hi ha un nou model, l'experiència demostra que sempre s'han polit els diferents elements que el conformen. Per exemple, en aquest cas, un dels elements que se coneixen de la proposta i que afecta directament a les Balears és que s'hagi rebaixat del 0,6 al 0,5 la variable de la insularitat. Això és una cosa que podria canviar. El vicepresident econòmic, Toni Costa, mostrava el seu malestar a IB3 Notícies.
La nostra aspiració era que no només no davallàs, com ha passat, sinó que s'incrementàs la ponderació de 0,6% i passàs a ser doncs, un 0,7 o un 0,8%. La sorpresa que m'ho hem endut nosaltres és que no només no és un 0,7 o un 0,8, sinó que ha passat a 0,5%. És absolutament inacceptable.
Les incògnites són moltes, però la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, deixava clar que el model serà compatible amb el règim especial per a les Balears, el REP. El que no especifica és si es té intenció d'ampliar-ho o complementar-ho dins el nou sistema.
Respeta també les singularitats que tenen altres territoris, por ejemplo, Baleares, por ejemplo, Canarias, en relación con un sistema fiscal propio que sigue vigente en paralelo como hasta ahora que tenían con el modelo de financiación. Factor de insularidad en Baleares o el régimen fiscal canario siguen coexistiendo conjuntamente con su participación en este sistema de financiación común.
Hi ha molt d'interrogants a resoldre avui, per exemple, si es complirà o no el principi d'ordinalitat en les Illes Balears, és a dir, si una vegada aportat a la caixa comuna no serà més pobre que les comunitats mal finançades. Montero simplement ha dit que el complirà Catalunya en aquest principi d'ordinalitat. A la resta, que ho reclamen quan les Balears es limita a assegurar que el sistema tendeix a l'ordinalitat.
De fet, Maria Eugènia, el que ha provocat més malestar entre les comunitats governades pel PP és que la proposta s'ha pactat amb Esquerra Republicana. És més, els grans trets els va donar a conèixer Oriol Junqueras després de veure's amb el president Pedro Sánchez de la Moncloa.
Sí, la presidenta Marga Proens ja advertia des de fa mesos que no admetria altre model de negociació que no fos el de la multilateralitat i, finalment, també, com ha passat històricament, no ha estat així. Sempre hi ha hagut un preacord en la força política catalana més rellevant pels partits de govern en el Congrés dels Diputats. Proens aquest dimarts era molt escèptica sobre com anirà avui la reunió.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques, i jo això no ho consentiré.
Després del Consell de Ministres d'aquesta setmana, la nova portavou, Elma Sainz, ha retret el PP, que critica la proposta perquè no té un model de finançament per contrarrestar.
No es que esté criticando el modelo de financiación presentado, sino que es que está en contra de que los servicios públicos atiendan a las necesidades de los ciudadanos. Porque para entender mejor de lo que estamos hablando, si quieren, podemos llamarle, en lugar de financiación autonómica, podemos llamarle servicios públicos, podemos llamarlo carreteras, podemos llamarlo hospitales, podemos llamarlo colegios, podemos llamarlo centro de mayores. Es que no estamos hablando de números y de cifras, estamos hablando de políticas para la gente, no para hacer negocio con la gente.
És que la tesi ministerial és que el govern de l'Estat es privarà de recursos perquè les comunitats els destinin a més polítiques socials. Ara bé, condicionen l'arribada de més o manco doblers en funció d'una sèrie de paràmetres, entre ells no rebaixar el màxim d'alguns impostos com el de donacions i successions. Per a la Moncloa, és corresponsabilitat fiscal i, pel consolat, atemptar contra l'autonomia financera de les comunitats.
Estaran pendents, per tant, d'aquesta trobada que comença a les 10:30 a Madrid. Avui també continua l'audiència provincial al judici amb jurat popular un home acusat de matar-ne un altre que va entrar a casa seva inca per robar-li plantes de marihuana. La Guàrdia Civil considera que la víctima mortal ja havia rebut diverses ganivetades quan va intentar fugir. És el que ha dit un dels agents que ja ha declarat en la segona jornada del judici.
Així és, un dels agents que va assistir justament al lloc del fets, al camí de Can Bocata, després de rebre la telefonada del mateix acusat d'homicidi, basa aquesta suposició en la gran quantitat de sang que hi havia a la paret. De fet, hauria estat per aquest mateix forat fet en aquesta paret, per on les quatre persones, entre les quals la víctima mortal, haurien entrat a la finca per robar, per després fugir del mateix lloc. Així explica la gent en qüestió que els va dir el metge que va atendre la víctima.
El médico posteriormente nos confirmó que toda la sangre que tenía que perder ya la había perdido.
Els agents també han explicat que van veure el principal acusat ben tranquil i col·laborador després del fet. Algun dels agents els va sorprendre, de fet, que l'home al revés, després d'haver-se dutxat i canviat de roba, acte seguit de suposadament haver agredit la víctima amb un ganivet.
Sí, estava tranquilo. Él decía que había actuado en defensa propia, que no tenía nada que ver.
La Fiscalia reclama pel presumpte homicida 15 anys de presó. Altres encausats més s'enfronten a 11 mesos de presó per l'intent de robatori.
I comença el procés judicial també per aclarir les causes de la mort d'un nadó que en misses, la dona afectada, acusa el centre hospitalari d'una negligència mèdica. Després de 3 anys d'espera, el Servei de Salut de les Illes ha de respondre al recurs judicial de l'afectada Elena Gregori.
Elisabet estava embarassada de 33 setmanes quan va perdre el seu fill hores després d'ingressar amb forts dolors abdominals a l'Hospital Can Mises.
No me hicieron ninguna ecografía abdominal nada más llegar. Me dejaron esperando en una cama con una supuesta apendicitis, cuando yo lo que tenía era un desprendimiento de placenta debido a una preeclampsia. Hubo un error de diagnóstico, hubo falta de oportunidad. No fui tratada de mi dolencia. Fueron horas esperando.
3 anys després inicia el procés judicial.
El duelo nunca termina y al final el proceso judicial lo que hace es intensificar este dolor y es más difícil llevarlo.
El pròxim 16 de febrer, el Servei de Salut de les Illes haurà de respondre a aquesta demanda de responsabilitat patrimonial.
No tengo más a mi hijo, a mí no me lo van a devolver, ni haciendo esto, ni hablando, ni nada, pero lo que sí que necesito es que se haga justícia i que se assuman responsabilidades.
Durant aquest temps ha trobat motius per somriure.
Tengo a Lucas, mi pequeño Lucas de 2 añitos, que bueno, da un poquito de sentido a mi vida ya, porque antes no la tenía.
Sap que el procés judicial serà llarg, però vol saber per què va perdre el seu fill.
I en aquesta hora anem en directe fins a la zona de la rotonda de Can Blau, a Palma, un dels punts més importants d'accés a la ciutat en hora punta.
Al final del carrer de Manacor s'ha registrat una avaria, ja que ha col·lapsat una artèria d'aigua potable. Ha estat devers les 4 i mitja de la matinada. Allà hi ha Teresa Tous. Teresa, bon dia. Hi ha afectacions al trànsit.
Bon dia, Ido. Continuen les afectacions de trànsit a Palma a causa d'una avaria a la xarxa d'aigua potable. A hores d'ara la circulació és intensa perquè el carrer roman tancat en sentit d'entrada a la ciutat i només està obert el pas cap a la carretera de Manacor, un tall que s'ha activat a les 6 i mitja del matí. Segons la previsió actual, aquest tram roman del carrer de Manacor a l'altura de la rotonda de Camp Blau no reobrirà fins a les 3 i mitja del migdia. Al lloc dels fets, ara mateix s'hi pot observar encara la vorera aixecada i els operaris de malla que treballen amb la reparació per retirar la terra acumulada i substituir el tram de canonada avariat. De moment, les afectacions són el trànsit i també, segons a malla, els 10 edificis més propers a la canonada rompuda, els que el subministrament d'aigua s'ha hagut de tallar. Es preveu que la part de canonada afectada sigui d'uns 4 metres. Han pogut parlar amb un dels agents de la policia local que regula la zona.
Ha habido una rotura de aguas limpias, una tubería que da suministro a toda la zona del polígono de Levante y tienen que trabajar los operarios hasta las 3 de la tarde. Entonces tendremos que coger y tendremos que hacer un corte, digamos, en lo que sería la rotonda de Camp Blau para evitar que los vehículos entren.
Recordem que des de les 6 i mitja del matí, el final del carrer de Manacor, més a prop a la rotonda de Camp Blau, romangui tancat fins a les 3 i mitja del migdia en sentit a Palma.
Gràcies, Teresa. Són les 8 i 21. Acabem també els titulars. Menorca estarà connectada amb 3 vols cada dia amb Madrid a partir del mes de novembre. Segons ha pogut saber B3 Notícies, el Ministeri de Transports ha ampliat a 3 connexions l'obligació de servei públic per unir l'illa amb la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i dia 31 de març.
El Govern Central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa. L'obligació de servei públic, a més, garanteix que hi hagi una primera sortida a primera hora del matí i un darrer vol de retorn a darrera hora de l'hora baixa.
I també han sabut que les vendes del sector turístic de les Balears augmentaren un 7% el 2025 i la previsió dels empresaris és que augmenti més d'un 6,5% aquest 2026, segons les dades que ha donat a conèixer Excel Tour. L'Aliança per a l'Excel·lència Turística preveu que les illes siguin un dels territoris de l'Estat que més creixi en el sector turístic, només darrere de València i de Múrcia.
Preveu, per tant, 12 mesos de continuïtat en què el sector creixerà de forma moderada, diuen. Aquest 2025 l'ha tancat amb un increment del PIB del 2,5%, el 13% del total de tot l'Estat, per primera vegada per davall del ritme de l'economia espanyola d'ençà de la pandèmia. Òscar Perelli és vicepresident executiu d'Excel Tour.
Les previsions empresarials per a 2026, que és veritat que lo cerramos el 30 de diciembre, però són de crecimientos similares a los de 2025. Tienes ese sentir que tiene hoy el sector turístico español.
I per aquest 2026, l'Aliança vol intensificar la lluita contra l'intrusisme i l'oferta il·legal que, al seu parer, desborden el sector.
I atenció, ara aquesta xifra que ha donat a conèixer la Fundació Marilles a les Balears es duplica. El nombre d'episodis per contaminació fecal a la mà. Les 46 incidències registrades el 2024 s'han ampliat a 92 l'any passat, el 2025. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua.
I segons aquest informe, l'any passat el 70% de les platges de les Balears varen obtenir una qualificació excel·lent en Formentera i Menorca com a millor posicionades, mentre Eivissa és l'illa amb una puntuació més baixa. Del 92 episodis de contaminació microbiològica produïts el 2025, una vintena varen obligar a prohibir el bany a les platges afectades, la resta va quedar en recomanacions de no fer-hi bany. Solla, Santanyí, Calvià, Ciutadella són els municipis que varen patir més incidències d'aquest tipus.
I el Sindicat de Metges i Metgesses d'Atenció Primària ha convocat a les Balears a vaga avui i demà, començat aquesta mitjanit i acaba a les 12 de la nit de demà. Una aturada, però, que no secunda el Sindicat Mèdic Simevales, per això que la Conselleria de Salut ha decretat serveis mínims de 2 metges i un pediatre als centres de salut.
De fet, a efectes pràctics, en els casos dels centres de major assistència, la plantilla mínima serà de 2 metges. En el torn de l'hora baixa es marca el mateix nombre. Respecte a l'atenció continuada, la cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis.
Vallès.
I tot mentre la situació a les urgències de l'Hospital de Referència de Sant Espases comença a estar controlada i a descongestionar-se després que dilluns obrissin els llits de Verge de la Salut en el marc del pla de contingència. La portaveu del sindicat SATSE del sindicat d'infermeria a l'Hospital de Referència, Erlina Vijande, afirma, però, que el pla ha fracassat.
Porque ha llevado a las enfermeras de los hospitales, de, sobre todo los, las unidades de urgencias, al límite porque no había una gestión correcta de las camas. Por lo tanto, entendemos que todo esto ha afectado a nuestras compañeras y esa sobrecarga ha recaído sobre las enfermeras. La mala gestión que está teniendo el IPSALUD con el, la gripe y con el plan de contingencia ha afectado mucho a nuestros compañeros.
Explica que ha estat un cap de setmana complicat a Son Espases, denuncien que han arribat a tenir fins a 80 pacients pendents d'ingrés i prop de 200 malalts dins el sistema.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25 minuts, encetant amb els esports. Antonio Raillo ha renovat amb el Mallorca fins al 2027. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca i el seu capità han arribat a un acord per ampliar el seu contracte una temporada més, és a dir, fins al 30 de juny de l'any que ve. Antonio Raillo, que va arribar al club l'any 2016, s'ha mostrat feliç per la renovació.
Orgullo, felicidad, ¿no? Al final es algo que hemos vivido un camino, una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Que hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, ya te digo, para mí, ¿no? Siempre con esa misma ambición que desde el primer día que llegué, ¿no? Al final, siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos, ¿no? Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco, pues creo que eso es la ilusión que te genera el día a día.
Pel que fa a la Lliga, el Mallorca es 17 a la classificació de 8 punts i es troba només un de la zona de descens. I és que el balanç d'aquesta meitat de temporada no és gaire positiu. 4 victòries, 6 empats i 9 derrotes. Raillo ha parlat d'aquesta situació.
Ahora más que nunca, pues se dice, ¿no?, que estamos viviendo momentos malos y ves cómo trabajan los compañeros y sabes que tienen, que va a morir por ellos, al fin y al cabo, porque no se dejan nada en el tintero. Lo hemos hecho muchas veces y volver a lo mismo, ¿no? A estar más unidos que nunca, a ser más familia que nunca.
El capitán encara es recupera de la seva lesió, pero diu que podría tornar abans del previst.
Soy un fatiga cuando me lesiono, soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera, por eso muchas veces no es casualidad que a corto plazo, seguramente vuelva mucho antes de lo que me digan.
Encara així, Raillo no estarà disponible per al pròxim partit contra l'Atlètic Club de Bilbao, que es jugarà dissabte a hora baixa a Son Moix. La plantilla tornarà avui a la feina després del descans d'ahir i l'Atlètic arribarà tocat a Son Moix perquè, tot i classificar-se ahir pels quarts de final de la Copa del Rei guanyant a la Cultural Leonesa, ho va fer en patiment. L'eliminatòria es va decidir a la pròrroga amb el resultat final de 3-4. El conjunt basc, que va jugar amb 10 futbolistes des del minut 56 amb l'expulsió d'Aitor Paredes, va anar en tot moment per darrere en el marcador. Ja amb el 3-3, començava una pròrroga que es va encetar amb una decisió arbitral controvertida després que la Cultural es tornés a avançar marcant el quart gol i l'àrbitre l'anul·lés per fora de joc. Després de penal, al minut 103, Unai Gómez feia el definitiu 3-4. Sentim l'entrenador de l'Atlètic, Ernesto Valverde.
Ya sé lo que es venir aquí y sé la dificultad que tiene jugar contra la Cultural. Encima este año que tienen, bueno, con Cuco están muy juntos, juegan bien, pasa la presión y te buscan la espalda. La verdad es que el primer tiempo ha sido una locura porque cada vez que lográbamos empatar nos metían gol a la jugada siguiente.
A més, també s'han classificat pels quarts de final de la Copa del Rei la Real Societat, després de guanyar la tanda de penals a l'Osasuna, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar per la mínima 0-1 al Deportivo de la Coruña. I avui, a les 9 del vespre, es jugaran l'Alaves Rayo Vallecano, el Real Betis Elx i l'Albacete Real Madrid. Serà el debut d'Álvaro Arbeloa com a nou tècnic del Club Blanc. I un darrer punt en futbol, perquè la primera federació, l'U d'Eivissa, ha fitxat el davanter Javier Eslava fins juny de 2027. Té 29 anys i arriba procedent del Zamora, on ha disputat 17 partits a primera ref i aquesta temporada ha fet 2 gols i 3 assistències. En tennis, Jaume Monàs jugarà als quarts de final del torneig d'Adelaide després de guanyar a Francisco Cerúndolo per 3-6, 7-5 i 6-4. El santanyiner cercarà ara bitllet per les semifinals. Ho farà contra el tenista txec Tomàs Matxak. I en bàsquet, l'Azul Marino ha fitxat la millor jugadora balear de tots els temps. Ja ho sabeu, Alba Torrens, que va ser presentada ahir migdia. La Levin i Salamera estava sense equip des de l'estiu i ara torna a casa per disputar tota la segona volta de la Lliga Challenge i ajudar a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí, que no és un altre que aconseguir l'ascens.
Però ja és una aposta a futur d'aquesta temporada i la següent. I m'agradaria, i aquest és l'objectiu, jugar amb l'Azul Marino a Lliga Femenina Endesa.
El debut d'Alba Torrent serà en el pròxim partit de l'Azul Marino, dissabte contra l'Ardoi, a les 7 del vespre a Son Moix. En bàsquet, posant punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Segons per arribar a les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El govern ha convocat un minut de silenci avui a les 12 al Consolat de Mà per condemnar el crim masclista ocorregut a Palma fa 11 mesos i que l'ha confirmat ara el Ministeri d'Igualtat.
En un principi va considerar que la víctima havia mort d'una sobredosi, però l'autòpsia ha confirmat que presentava lesions compatibles amb l'asfíxia. Amb ella s'eleven a 47 les dones assassinades en mans de la seva parella o exparella l'any passat a tot l'estat, dues d'elles a Mallorca.
I avisa un home està condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta mentre li feia un tatuatge al seu establiment. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. Els fets van ocórrer l'any 2022 en un establiment de Cala de Bou. L'home va aprofitar que estava fent-li un tatuatge a una clienta per abusar sexualment d'ella durant uns 25 minuts. Ella va quedar paralitzada i no va saber reaccionar. L'home no podrà comunicar-se ni apropar-se a la víctima durant 7 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros per danys morals. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
I una altra de les claus del dia serà el Consell de Política Fiscal i Financera, que comença a les 10 i mitja.
El Ministeri d'Hisenda presentarà a les comunitats autònomes la proposta de reforma del sistema de finançament. El govern acudeix a la cita amb certa desconfiança.
I Menorca estarà connectada amb tres vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Ministeri de Transports ha ampliat a 3 connexions l'obligació de servei públic per unir l'illa amb la capital de l'estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i el 31 de març. S'afegirà la nova freqüència en el nou contracte que s'ha de licitar enguany. El govern central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa.
I a Mallorca-Palma aquesta matinada ha rebentat una artèria d'aigua potable que ha afectat el carrer de Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La via continua tancada al trànsit en sentit Palma. També s'ha interromput el servei d'aigua a la zona. Els fets han passat a les 4 de la matinada a la zona de la rotonda Can Blau, un dels punts més importants d'accés a la ciutat.
I avui dedicam l'entrevista del dia a parlar del finançament autonòmic.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I és que avui la ministra d'Hisenda du la seva proposta al Consell de Política Fiscal i Financera amb les comunitats autònomes, que se celebra a les 10 i mitja del matí a Madrid. A la trobada hi va el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Innovació, Antoni Costa, amb qui poden parlar ara en directe. Senyor Costa, bon dia.
Bon dia, què tal, com anem?
Posta de fet ja és a Madrid. Quines són les línies vermelles amb les quals les Balears acudeixen en aquesta cita?
Bé, nosaltres no tenim una línia vermella molt clara. Ho hem dit moltes vegades, ho ha dit la presidenta Proens i jo també com a conseller competent en matèria d'Hisenda. La nostra línia vermella és l'autonomia tributària. La nostra línia vermella és que no ens obliguin en cap cas a recuperar impostos que els ciutadans de les Illes Balears ens varen demanar la seva eliminació en el mes de maig del 2023. Per tant, si es confirma que el sistema de finançament o la reforma del sistema de finançament que va aprovar el govern del senyor Sánchez vol limitar l'autonomia tributària de les Illes Balears, per nosaltres serà una línia vermella que mai acceptarem.
Uh-huh. De moment el Ministeri ha dit que arribaran a les Illes 412 milions d'euros, una quantitat, però que heu dit que és insuficient. Per què?
No, doncs molt senzill. Les Illes Balears, o la reforma que planteja el sistema de finançament del senyor Sánchez, no atenen ni una sola de les demandes que havien fet no només el govern de les Illes Balears, sinó la societat civil també de les Illes Balears i també els partits polítics en representació parlamentària en el Parlament de les Illes Balears. En conseqüència, si no atén ni una de les demandes de les Illes Balears, i a pesar de tot venen 412 milions d'euros, a ningú se li escapa que si s'atenguessin aquestes demandes que fem de les Balears arribarien centenars de milions d'euros més. En conseqüència, si alguns volen renunciar en aquests centenars de milions d'euros més, que ho facin. El govern de les Illes Balears no hi renunciarà. Volem bastant més de 412 milions d'euros. Volem, sobretot, que s'atengui a les particularitats que tenim a les Illes Balears. Resulta inacceptable. Una davallada de la ponderació de la variable insularitat, o resulta inacceptable que no s'atengui el creixement poblacional de les Illes Balears o la població flotant de les Illes Balears. En definitiva, no és que no vulguem 412 milions d'euros, és que volem bastant més de 412 milions d'euros, perquè entenem que si s'atenguessin les demandes que fem des de les Illes Balears, això és el que hauria d'arribar, bastant més de 412 milions d'euros.
Ara parlava d'aquesta baixada en el concepte d'insularitat, que baixa del 0,6 al 0,5%. És optimista, però creu que es corregirà en aquesta trobada?
Bé, intentarem confirmar-ho avui mateix. Del que es tracta avui és de veure si aquesta primera proposta, aquest primer esborrany, molt falta de feina, vull dir, estan parlant d'un PowerPoint, bàsicament, no? Si aquesta proposta que fan, inicial, des del Ministeri d'Hisenda, és negociable o no. Jo ho he dit també públicament, si aquesta proposta que s'ha fet no és negociable, no hi ha més a parlar, vull dir, aquesta hi votarem un no rotund, i tornarem cap a Balears, en aquest sentit. Vull dir, nosaltres no acceptarem aquesta proposta en cap cas ni un. Dan per fet, això sí, que això és una primera passa, això és un primer plantejament, i, en conseqüència, donant per fet també que aquesta proposta serà negociable i que en el transcurs d'aquesta negociació la podrem corregir.
Vostè també demana que es tingui en compte l'augment poblacional, la població flotant, i de moment el Ministeri només vol que ponderi la despoblació, és a dir, tot el contrari. Com té previst convèncer Maria Jesús Montero que és un cost molt elevat per a les comunitats la superpoblació estacional?
Bé, jo crec que en aquest sentit l'intentarem convèncer, si escau, en sa evidència empírica. A ningú se li escapa que el creixement poblacional que hem sofert a les Illes Balears, que sense cap dubte és el més alt d'Espanya, sense cap dubte ni una, té com a conseqüència un augment molt significatiu de les necessitats de despesa, de les necessitats de prestació de serveis públics a les Illes Balears. No atendre en aquest creixement poblacional és realment una cosa sorprenent, més que sorprenent, inacceptable. Vull dir, intentarem, reitero, convèncer amb raons tècniques, i creiem que, si escau, pues, si s'està oberta a la negociació, pues podrem fer aquest plantejament i que se pugui atendre en el futur sistema de finançament.
I pel que fa al principi d'ordinalitat, és a dir, que cada comunitat rebia en funció del que porti, creu que es respectarà per a les Balears? Heu pogut fer els càlculs abans d'arribar a la trobada?
Bé, ho va dir la senyora Maria Jesús Montero a la roda de premsa de presentació d'aquesta proposta. La ordinalitat és per Catalunya i la resta, pues, se sopris, no? I això és realment inacceptable, també. Vull dir, estan dient que l'ordinalitat només se predica per una comunitat autònoma, això sí, per la qual s'ha fet el sistema de finançament. Més bé, s'ha fet pels independentistes de Catalunya, el sistema de finançament. Però resulta que per la resta de comunitats autònomes no es pot predicar aquest principi d'ordinalitat? Home, fa rialles que es faci un plantejament d'aquest tipus. Com pot ser que això s'apliqui de forma dispar, que s'apliqui de forma desigual i no tenint en compte altres comunitats autònomes que, pues, que també han vengut reclamant aquest principi? I és insultant per la ciutadania de les Illes Balears.
Mm-hmm. Senyor Costa, vostè deia durant l'entrevista que estaran pendents de què passa en aquesta trobada, si hi ha algun canvi. De moment, tal i com està aquesta proposta, no l'acceptaríem, però les Balears podrien optar avui, en aquesta trobada d'avui, per acabar abandonant-les, és a dir, aixecant-se de la taula?
No. Aquí, entenem que avui el que es farà és una presentació per part del Ministeri d'Hisenda d'aquesta proposta inicial, i a partir d'aquí començarà ses negociacions. Jo he dit públicament que aquesta proposta no mos agrada, no atén ses circumstàncies, ses peticions que fem des de les Illes Balears, i ara el que toca és negociar. Entenem fins i tot que no només s'obrirà la porta a la negociació avui, sinó que a més no s'haurà de votar res avui. En aquest sentit, es farà la presentació de la proposta, però en cap cas s'haurà de votar aquesta proposta. Entenem nosaltres, amb caràcter previ a entrar a la reunió, evidentment. Ens enduríem una profunda sorpresa si avui s'hagués de votar aquesta proposta.
Veurem què passa en aquesta trobada. Recorden que comença a les 10:30 a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, en el qual s'ha de presentar la proposta de finançament autonòmic. Antoni Costa, vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, gràcies per haver estat en directe avui a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots.
Hem arribat a les 8:39. Faim ara una pausa.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I continuem ara parlant de la darrera hora de la situació a l'Iran. El president dels Estats Units, Donald Trump, insta al poble iranià a intensificar les protestes i reitera la seva amenaça d'un atac militar. Tot el país s'eleven a més de 2.000 les persones mortes, entre les quals hi ha desenes d'infants.
L'ONG Human Rights Activists, HRA, ha xifrat en més de 16.700 els detinguts per les forces de seguretat iranianes arran de la repressió d'aquestes protestes antigovernamentals. El president dels Estats Units, per la seva banda, a través de la seva xarxa Truth Social, anima els iranians a prendre el control de les institucions. Diu en paraules textuals: guardeu els noms dels assassins i els responsables dels abusos. Pagaran un preu molt alt, i afegeix: l'ajuda està en camí. Ara bé, no ha concretat els detalls d'aquesta eventual intervenció. Sí que n'ha parlat més tard, però quan li han demanat pel tipus d'intervenció ha estat així de directe.
Well, I can't tell you that. I don't know exactly what it would be. We have to make a decision, but I can't.
Trump ha dit als periodistes que ho hauran de descobrir i ha afegit: em sap greu. Mentrestant, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anuncia una proposta imminent de sancions contra l'Iran. De fet, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espanyol, ha convocat l'ambaixador iranià a Espanya. Li vol traslladar la seva repulsa i condemna per la repressió que exerceix el govern sobre el poble que es manifesta. També li demanarà que s'aturin les detencions arbitràries.
Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos.
I precisament en plena escalada de tensió a l'Iran i a Venezuela, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran dilluns a la Moncloa per parlar de la situació geopolítica actual. Abordaran el possible enviament de tropes espanyoles a Ucraïna, però els populars han demanat ampliar la trobada a altres assumptes.
El president informarà a Feijóo que l'estratègia de seguretat i diplomàcia que està desplegant l'executiu per respondre a les tensions geopolítiques. La portaveu de l'executiu estatal, Elma Saiz, ha marcat la trobada en la més estricta normalitat a dins la roda de contactes que Pedro Sánchez manté amb la resta de partits polítics.
Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que es, desde luego, bueno, pues objeto de mucha atención, y por supuesto yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes para hablar de todas estas cuestiones de estrategia diplomática, de toda la estrategia que tiene el gobierno de España en materia de seguridad.
I per la seva part, el Partit Popular diu que no donaran suport a cap decisió aïllada en matèria de defensa. Miguel Tellado no és el secretari general.
Por eso hemos exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa. Es decir, de los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad. Tanto en lo relativo a envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose por escrito. Es decir, ¿cuánto se va a gastar? ¿En cuántos años? ¿En qué conceptos? ¿Desde qué partidas? Si no hay presupuestos, ¿y con qué empresas?
Un altre punt de conflicte internacional és Groenlàndia. Avui escriurà un nou episodi amb una reunió d'alt nivell a la Casa Blanca entre el ministre d'Afers Exteriors danès, el secretari d'Estat dels Estats Units i el vicepresident en J.D. Vance per abordar les pretensions expansionistes de Donald Trump sobre l'illa.
Una trobada en la qual també assistirà la consellera d'Exteriors groenlandesa arriba just l'endemà de les declaracions del primer ministre d'allà.
En ting skal alle forstå.
Parla sobre el futur del territori. Jens Fredrik Nielsen assegura que, diu, si hem d'elegir, preferim Dinamarca, i li ha recordat que és danesa i no nord-americana. Reclama que Groenlàndia no vol que ningú la posseixi ni la controli. El primer ministre també ha afegit que no és moment de discrepàncies internes, sinó d'estar tots plegats. És la resposta a les darreres amenaces, les escoltam, de Donald Trump.
That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him.
Qui ha assegurat que d'una manera o d'una altra es quedaran amb el territori danès és el seu problema, deia, un gran problema.
I Veneçuela allibera 3 presos espanyols més, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors. D'aquesta manera, en total són 8 els espanyols excarcerats a les presons de Veneçuela d'ençà de la captura de Nicolás Maduro.
D'altres 9 alliberats, ha detallat el ministre, un ha decidit quedar al país veneçolà, una altra ciutadana ha iniciat la seva venguda cap a Espanya, mentre que la tercera persona analitza encara si es decanta per quedar o per venir.
Segons per les 8 i 45 minuts, tot d'una podreu escoltar les desconnexions insulars.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Els equips de Maia continuen treballant en aquesta hora a la zona de la rotonda de Can Blau amb l'objectiu de reparar l'avaria que s'ha produït devers les 4 de la matinada el més aviat possible. Ha rebentat una artèria d'aigua potable i el carrer de Manacor continua tancat al trànsit en sentit Palma. Tot d'una en parlam i anirem en directe. També parlem d'altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continua tancat aquest accés de la rotonda de Can Blau cap al centre de la ciutat. Pel moment no s'estan creant retencions importants, i que alguna més de circulació de l'habitual en aquestes hores. També trobant-se retencions sí, habituals a la via de cintura en sentit Andratx, ara mateix des del poliesportiu de Germans Escales fins a sortir de cap a la carretera de Valldemossa. Encara hi trobaran circulació lenta en sentit Andratx i en sentit aeroportes. A sobre de les escoles també petites retencions. L'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca, pràcticament des de l'entrada del polígono de Son Castelló, també és algo lenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Viquera Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem en portada. En aquesta hora anem en directe fins a la zona de la rotonda de Can Blau, un dels punts més importants d'accés a Palma, perquè al final del carrer de Manacor s'ha registrat una avaria que ja ha col·lapsat una artèria d'aigua potable. Ha estat d'haver les 4 i mitja de la matinada. Teresa Tous, bon dia. Hi ha afectacions en el trànsit, com hem sentit? Quina és la situació? Bon dia.
Bon dia, idò. Aproximadament fa 2 hores que el trànsit està afectat a Palma a causa d'una avaria a una canonada d'aigua potable. A hores d'ara la circulació és intensa, ja que el carrer roman tancat en sentit d'entrada a la ciutat i només està obert el pas cap a la carretera de Manacor. L'Ajuntament de Palma, de fet, recomana als conductors que utilitzin rutes alternatives. L'avaria s'ha produït a una canonada que subministra aigua a tota una barriada i que, segons Emaia, no és la primera vegada que es romp. El motiu apunta en que podria ser l'antiquitat de la instal·lació. Per aquest fet, de nou, aproximadament una desena d'edificis quedaran sense subministrament d'aigua potable. Pel que fa a les afectacions del trànsit, hem pogut parlar amb un dels agents de la policia local que regulava la zona.
Que una ruptura, ha habido una rotura de aguas limpias, una tubería de, que ha, del suministro a toda la zona del polígono de Levante, y tienen que trabajar los operarios hasta las 3 de la tarde. Entonces tendremos que coger y tendremos que hacer un corte, digamos, en lo que sería la rotonda de Can Blau para evitar que los vehículos entren.
De moment, recordem que la brigada continua amb la reparació del tram i que el trànsit en direcció a Palma des de la rotonda de Can Blau romandrà tancat fins a les 3 del migdia.
Gràcies, Teresa, per aquesta darrera hora en directe. I més qüestions. Comencen les obres de la nova rotonda i del vial cívic de Crestaig a Sa Pobla, un projecte amb un cost de 2,3 milions d'euros. La presidenta del govern, Marga Provenç, i el president del Consell, Llorenç Galmés, han col·locat la primera pedra d'una actuació que forma part del conveni de 30 milions d'euros per infraestructures viàries firmat entre dues institucions. Les obres tindran una durada aproximada de 10 mesos. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El projecte inclou la construcció d'una nova rotonda i un vial cívic de 2,5 quilòmetres que connectarà Sa Pobla amb les urbanitzacions de Crestaig, de Sobac i Sant Toni, passant per damunt l'autopista i pel torrent de Sant Miquel. Aquesta nova connexió permetrà desplaçar-se a peu o en bicicleta amb més seguretat, especialment per als estudiants i residents de la zona. El Bala de Sa Pobla, Biel Ferragut, assegura que aquesta inversió era una demanda històrica.
És una obra molt necessària, la veritat que, a més, connectarà les tres urbanitzacions, Sobac, Sant Toni i Crestaig. Connectarà Sa Pobla, a peu i en bicicleta, per tant, és una, ara mateix només se pot arribar fins a la torrent de Sant Miquel.
D'altra banda, ja està en funcionament la reforma i ampliació de l'escola de Fornalutx. L'obra ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros procedents de fons europeus.
El projecte ha consistit en la demolició de l'antic edifici principal i de diverses construccions annexes per donar pas a un nou bloc docent, amb planta baixa i un pis, tres aules per planta i espais polivalents. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat el centre i ho ha fet acompanyada del batlle del municipi, Francesc Marroig.
El centre ha passat així d'unes instal·lacions que havien quedat totalment obsoletes a una escola moderna, funcional, accessible i adaptada a les necessitats educatives del segle XXI.
Sabem el que vàrem valutxar per tenir aquesta escola així d'una escola de primera, perquè això són escoles de primera. Escoles que avui per avui és un desig de molts dels lots que la voldrien tenir a qualsevol banda de Mallorca.
I d'altra banda, Palma disposarà el curs que ve de dues escoletes més amb la incorporació dels centres de nova construcció de Sant Givert i Sant Dameto.
El batlle Jaime Martínez ha visitat la nova escoleta de Sant Givert, que consta de 7 aules noves encabuda per a 92 infants de 0 a 3 anys. El centre, que s'incorporarà a la xarxa d'escoletes del govern, obrirà les portes el pròxim setembre, coincidint a l'inici del nou curs escolar. L'objectiu de l'Ajuntament de Palma és incrementar l'oferta educativa, diuen, als barris amb més demanda.
Pues tenim d'altres també ja que se projectaran en breu, per exemple, a lo que és l'antic Cinema Metropolitan, a Pere Grau, que feia falta també pues, aquestes places d'infants de 0 a 3 anys i anar cobrint pues, les necessitats que molts anys enrere pues, varen ser oblidades per cada un dels barris.
8:52, canviem de qüestió. A les 10 del vespre d'ahir, els dimonis de Manacor van sortir a fer el primer ball. És el moment en què el poble esclafeix amb mambaietes i crits quan la colla de dimonis surt de l'Escola Municipal de Música i els dimonis i també Sant Antoni es dirigeixen cap a la plaça del Mercat per ballar per primera vegada.
Tot i això, els actes de les festes de Sant Antoni ja varen començar la setmana passada amb els fogarons de la Concòrdia i del bar mallorquí. Els més santantoniers asseguren que les festes no comencen fins que no surti el dimoni gros, tal com m'ha passat aquest dimarts a vespre. Abans que sortissin al carrer, una gentada ja els esperava a la plaça, torraven llonganissa i llom que l'Ajuntament de Manacor i el Patronat de Sant Antoni han proporcionat als assistents, amb una llesca de pa i qualque cosa més amb una mà i un tassó de vi en l'altra, no podien amagar el sentiment santantonià.
Nosaltres sopant els fills antes i després i cantant tot el vespre, o sigui que hem d'estar ben preparat per tot.
No faltam, fa molt d'anys, però és el més gran de Manacor. Aquesta festa ha de ser festa més grossa que hi ha.
I m'agrada, som de Manacor i tots de Manacor hem de fer aquesta festa.
Volem de parar els primers perquè si no es ve tanta de gent que després el primer ball i donar-se-us.
D'altra banda, a l'Aviran, com són oques indios, no podran participar a les beneïdes de Sant Antoni per culpa de la grip aviària, llevat que vagin a les beneïdes dins una gàbia. Les restriccions sanitàries també afecten les ovelles, que hauran d'estar vacunades de llengua blava per assistir-hi.
Així ho ha recordat aquest dimarts la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, ja que la seva participació està subjecta a requisits sanitaris estrictes adoptats en el marc de la situació epidemiològica actual a les illes. El manescal Ricardo Sastre preveu que d'aquí 2 mesos les mesures restrictives per fer front a la grip aviària es puguin flexibilitzar perquè, segons Sastre, és una malaltia que és més habitual en les èpoques de fred.
És una situació normal, perquè quan tens un problema d'aquest tipus que és tan perillós i una malaltia tan contagiosa com aquesta i que té tantes conseqüències econòmiques darrere si se produeix, jo crec que totes les mides de precaució estan ben preses.
Les que no podran comparèixer cap acte santantoní seran les oques del felanitxer Miquel Adrover. Feia 10 anys que les duia a beneir a Muro juntament amb el seu capastor.
La gent de Palma, de Muro, de dins dels pobles, que volen un queix amb les aquelles oques, agrada molt, en el Tomàs s'agrada molt, de la Vallès les faig anar així cap a la gent, i la gent s'estranya que facin allò i que s'hi cregui, que s'hi passi per dins la gent, i això, ho agrada a la gent.
Amb aquest apuntidor arribem a les 8 i 55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i 55 minuts, moments per la cultura. Començant parlant dels Premis Goya, Los Domingos i Cirat, ara ens sentim la banda sonora, són les dues pel·lícules que acumulen més nominacions en aquests guardons, amb 13 i 11 respectivament. Però a banda d'aquestes, entre les 28 categories del certamen hi ha 5 nominacions en presència balear. Són, d'una banda, el curtmetratge Carmela i el documental Flores per Antonio, en què Charlie Bujosa és la part mallorquina de l'equip de producció d'aquestes dues cintes i que han rebut 3 nominacions. Són el millor curt d'animació, el millor documental i també la millor cançó original. I d'altra banda, el curtmetratge El cuento de una noche de verano, que protagonitza la menorquina Olivia del Can. Després Maria Cintas, que participa a la multinominada Los Domingos.
És així, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques va donar a conèixer i totes les nominacions. No han aconseguit entrar a la llista, això sí, obres balears preseleccionades, com eren les imatges arribaren a temps, de Jaume Carrió, Prohibido ganar Eurovisió de Marcos Cabotà, o Ciel libros juntas de Marga Melià, entre d'altres. Aquest és el moment en què la triutònia Costa i l'intèrpret i productor Arturo Valls donaven a conèixer els nominats a al millor curt d'animació.
Por cortometraje de animación. Buffet Paraíso. Carmela. El corto de Rubén. El estado del alma. Y Gilbert.
Carmela, en concret, el director valencià Vicente Mallols explica la història d'una jove miliciana que combat el feixisme durant la Guerra Civil Espanyola, mentre que el documental Flores per Antonio explica la vida del popular cantautor Antonio Flores, i així rebia la notícia Charlie Bujosa, dèiem, la part mallorquina, podríem dir, de l'equip de producció de totes dues cintes.
Estem molt feliços perquè tant el documental com l'animació són dues coses que ens fa molt feliços tenir entre el que produïm i que se posi en valor. I és que és una grandíssima alegria, perquè ens n'anem a casa amb 3 nominacions en total.
La cerimònia de lliurament del Premis Goya, recordem, serà dia 28 de febrer a Barcelona.
I ja coneixen també el cartell del Sant Sebastià Alternatiu de Palma, més enllà dels concerts a les places de sempre.
Anys 80 al sud de la ciutat, la vida no era senzilla.
El Sant Canut 2026 que plega els grups més underground a les illes, a les altres places de Palma, les que no tenen massificació ni mainstream. Els millors grups de música folk, punk, rock i urbana, entre d'altres, es trobaran als escenaris clandestins de Palma per mostrar una altra manera de fer dins aquest període de festes populars.
La 31a edició de les Sant Canuteres tornarà a convertir els barris de Can Amunt i de Calatrava en un gran escenari a l'aire lliure. El dia de la Revetlla, el proper dilluns dia 19, a partir de les 6 del capvespre, la majoria d'ells són 41 músics i DJs locals repartits a 6 places amb estils molt diferents. A la plaça Raimundo Clar a les 6 i fins a la matinada, Ball de Bot amb Rissaga, després s'acorrà la nit a Sweet Pusmel i Caricias Cantonà, i aquest que sonen de fons, els Toc de Queda. A més, a banda de tot això, hi ha més escenaris. La de la plaça del Pas de la Palla, amb electrònica ballable, de les 8 del vespre a les 3 del matí.
Quan remenen sa cadera amb aquest flow, mami, me faràs
i a la plaça de Sant Jeroni, propostes urbanes i, com a cap de cartell, i ja sona de fons, Xisc, que reivindica la música feta a casa i, sobretot, de nova creació, que és l'essència del Sant Canut.
Sobretot perquè posen en valor la cultura local, posen en valor la gent que estem aquí reivindicant la cultura mallorquina i, sobretot, perquè és molt necessari que continuï i que aquesta resistència segueixi endavant.
Totes aquestes actuacions i molts altres estils a tres places més, amb fogarons, torrades populars i també cabaret infantil i glosades.
Ara ja no sé on ets, mentre jo me fumo un peta-peta. I sa vida se veix, i nosaltres seguim perquè toca.
I hem arribat a les 9, resumim els temes més destacats. Aquest matí de dimecres, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Antoni Costa, adverteix que és inacceptable que el Govern de l'Estat desatengui el creixement de població i la flotant de les Balears defensa, que és un factor clau per dissenyar un nou model de finançament autonòmic que avui presenta a les comunitats la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en el Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra a les 10:30 a Madrid.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Costa s'ha mostrat taxatiu envers les línies vermelles. Avisa que no és negociable la proposta de limitació de l'autonomia tributària de les Balears que pretén el govern de Pedro Sánchez.
Perquè si s'atenguessin aquestes demandes que fem des de Balears, arribarien centenars de milions d'euros més. En conseqüència, si alguns volen renunciar a